Bon dia. La finestra ja torna a estar amb tots vosaltres. Una finestra que, un cop oberta, mirarà de portar-vos a les vostres cases tot un seguit d'espais que esperem siguin del vostre interès. Per començar, tenim un espai que versa sobre la salut, el Fem Salut, que condueix un servidor. Tot seguit, l'Assun ens acompanyarà durant una mitja hora amb el Sempre Viva. Sobre el punt de les 12 tindrem a la Montse Bartolomé i la seva colla de col·laboradors amb el Va de Llibres. I tot just abans de l'informatiu, la Montse i en Joan ens s'apropararan al món de la psicologia. Esperem que tots i cada un dels espais que us hem preparat us facin passar un dissabte al matí ben agradable. Així doncs, res més que dir-vos, deixem pas al primer dels espais de la finestra d'avui. El Fem Salut. En el Fem Salut d'avui hem tornat a convidar el nostre plató de Ràdio Falset, el Manel Saltó, cap de traumatologia de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre. Amb ell hem tingut una conversa, esperem, ben amena i productiva sobre algunes de les lesions traumàtiques que es donen de forma més comuna. Concretament hem parlat dels esquinços, del trencament dels lligaments del genoll i, finalment, hem dit quatre coses sobre les lesions de tipus muscular. Esperem que d'aquesta entrevista amb el doctor Saltó us serveixi per conèixer una mica més les lesions abans esmentades, ja saber com tractar-les i, si pot ser, com mirar de prevenir-les. Així doncs, us deixem en l'entrevista que abans us hem anomenat. Bon dia. Una setmana més estem al Fem Salut i el Fem Salut d'avui, que també serà monogràfic, com moltes vegades darrerament, hem aprofitat per portar una vegada més, perquè és la segona vegada que ve als nostres estudis, el doctor Saltó. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I amb ell parlarem, com no, de la traumatologia, parlarem dels traumatismes més habituals que es produeixen i pel qual sovint es va al traumatòleg i moltes vegades es fa a l'atenció primària. I els temes que pels quals començarem a parlar avui és una de les lesions potser que més habitualment afecten a persones de totes les edats. La cosa en comú que té totes les lesions que parlarem avui és sobretot que poden afectar a diferents edats, des del més menut de la casa fins als més grans. I si et sembla, podem començar parlant una mica dels esquinços.
Sí.
Famosos i coneguts, i com els definiries una mica?
Aquí jo crec que hem de diferenciar, perquè a vegades confonem unes coses amb nosaltres. En primer de tot hem de conèixer que una cosa són les lesions de lligaments, que això és el que afectaria quan parlem d'un esquins d'això, estem parlant de lesions de lligaments de les articulacions. Els lligaments, tirem una mica enrere abans de parlar de les tipus de lesions o com són aquestes lesions, hem de parlar una mica de què són aquests lligaments. Els lligaments ens hem de fer la idea de que només estan a les articulacions i serveixen per evitar que aquestes articulacions tinguin moviments anormals, val? O sigui, el genoll s'estira i es doblega, però no se'n va de costat, eh? Per què? Perquè hi ha uns lligaments, no perquè els ossos impedeixin, no, sinó simplement perquè hi ha uns lligaments, unes cordes que aguanten que no se'n vagi la cama cap a un costat o cap a l'altre, cap endavant o cap enrere.
És a dir, un suport de l'articulació perquè no faci, claro, els moviments que no toquen.
Claro, perquè si no ballaria, per entendre'ns, no?
És a dir, el que diem, el genoll, per exemple, sempre té un moviment de flexostensió, claro, per entendre'ns, fa la flexió i fa l'extensió, i no pot fer, pues, la lateralització.
Mínimament, que és el que permet aquesta corda, l'elasticitat d'aquestes cordes amb un costat i l'altre, permet un mínim moviment, però molt poqueta cosa, i tot el que sobrepassi aquesta mobilitat, diguem, normal, és la que provoca que els lligaments es lesionin.
És a dir, serien els esquinços, dirien, serien un allargament, traumàtic d'aquests fils o d'aquestes cordes,
que no s'arriben a trencar, sinó claro. que simplement l'únic que fan és allargar-se com si fossin una goma, sí. però sense poder tornar a la posició normal natural.
El que passa que les guins, d'alguna manera, hi ha diversos graus. No? No és el mateix una petita estirada i que fa això que dius, aquesta goma, que quan l'estires massa doncs no torna al seu longitud natural o normal, sinó que queda una mica més allargada, una mica més dèbil o més allargada. No? Aquest seria l'esguins del grau 1, per entendre'ns. L'esguins del grau 2 seria aquest que trenca parcialment aquell lligament, i el grau 3 és quan es trenca totalment, per resumir-ho. Després aquí hi ha petites matisacions, però per entendre'ns...
En general, hi ha la cosa per aquí.
Exacte. Sí.
I quins són els llocs on ens dona de forma més habitual? Tots sí. tenim sí. la idea bàsica del turmell, perquè sí. és potser l'esquins típic, no?, que succeeix habitualment a tot arreu. Vull dir, tant a gent jove com a gent gran, com a gent de tota edat, doncs és l'esquí més típica, però també hi ha altres articulacions.
Sí. El més freqüentíssim és el turmell. És l'articulació, diguem, més inestable, que depèn més dels lligaments per poder aguantar-se. Està clar que és a totes les edats, com dius. El que passa és que amb gent gran, amb gent més gran, amb gent de partir de 60-70 anys, doncs a vegades els lligaments són més d'usos que els propis ossos. I és més fàcil, quasi, que es trenqui un turmell, que no, els ossos del turmell, que no pas un esguins de turmell. Però... En resum, podríem dir que el més freqüent és l'esguins de turmell, i el segon és el genoll. Sobretot, ara tinguent en compte doncs, l'esport i la violència que té, entre cometes, la violència que té l'esport.
Un esguins també molt típic, que, si corregeixem si sí. m'equivoco, és el tema dels dits.
Sí,
és un esguins molt típic doncs, quan estan jugant a voleibol o handball o bàsquet o qualsevol tipus d'esport d'aquest que fa una trompada a la càpsula de l'articulació dels dits i llavors pateixen els lligaments que tenim al voltant d'aquestes articulacions.
Molt bé, clar. Tot el que sigui jugar amb les mans... Pues, sobretot en pilota, pues, com dius, no? El handball, el bàsquet, és fàcil de que t'enganxis amb la samarreta del contrari i el dit et faci un mal gesto, o que, com dius tu, pues, una pilotada fa que o piques per la punta del dit i llavors això el dit té un moviment, petit moviment anormal, o lateralment, que la pilota piqui el dit de costat i per tant obligui a un moviment anormal que fa que es lesioni. Si no es trenca l'os, doncs es lesioni els lligaments, que són els que haurien d'aguantar, i per l'impacte, la violència d'aquesta pilota, doncs faci que aquest moviment sigui normal.
Sí, perquè sovint són cops bruscos, perquè claro. Si hi ha una cosa que és progressiva, diguéssim, és més fàcil que s'adapti
claro,
el que
bé.
És el lligament al moviment que l'estàs forçant.
Sí, a part de que si és més progressiu, tens més capacitat de defensa, és a dir, és més fàcil que retiris la mà, en aquest cas, que giris la mà, és a dir, quan és una cosa més progressiva, doncs, lògicament tens més sistema de defensa, a part que l'organisme va adaptant-se a aquesta violència.
I abans hem comentat una mica el tema de l'edat, és a dir, que l'edat madura, diguéssim, dels 60 en avant, doncs els lligaments són més durs i, per tant, més fàcil que es trenqui, no que no hi hagi un esguins pròpiament d'aquests d'allargament, per dir-ho d'alguna manera, però... En edats, diguéssim, en un nen que està creixent, que està en edat de creixement, què podem dir els esguinços? Són més difícils de curar, són més fàcils de curar, tenen més risc en l'edat de creixement?
En l'edat de creixement, torno altra vegada al comentari de la gent gran, no? També és més difícil que es facin els esguinços amb gent més jove, perquè tornem al mateix, els lligaments són molt forts, i els tendons són molt forts, quasi diríem que més forts que els propis ossos, no? Que estan en creixement i són immadurs. I per tant, és més freqüent a la gent jove, és més freqüent les fractures o inclús el que en diem arrencaments, no? És a dir, el lligament o el tendó aguanta, però aquell moviment forçat el va forçant tant que al final no es trenca el lligament, sinó que arrenca un tros d'os. Però jo diria que això que em preguntes, no és més fàcil o més difícil de curar? Jo diria que més fàcil, en el sentit de que la naturalesa té una gran capacitat per cicatritzar,
de regeneració,
i per tant té una gran, és a dir, ja m'ha passat moltes vegades que treus un guix amb una persona gran i bueno, per començar a bellugar una mica, doncs un gran dolor i un gran d'això, perquè esclar, lligament, no sé què, i amb gent jove els treus un guix i al cap de 30 segons ja estan doblegant i estirant el colze, el turmell, el genoll,
el metabolisme ja és molt
diferent, perquè
tota
aquesta naturalesa que tenen de regeneració, doncs és molt més ràpid i molt més acurada, no?
I si ens trobem davant d'una situació d'aquesta, és a dir, es produeix una persona que es produeix un possible esguinç, encara no s'ha diagnosticat, sí. Què s'ha de fer d'entrada, diguéssim, primerament?
Sí. Home, si et trobes en el camp de futbol, bàsquet o així, pues, evidentment l'has d'immobilitzar una miqueta. I a mi, els meus fills, que són una mica deportistes, em diuen que sóc el doctor Ice, el doctor Hielo.
Sí, anava a dir gel. El gel, en què cas, és
perquè bàsic. Jo sempre els dic, escolta, és que em fa mal aquí, posa't gel. I després ja en parlarem, no? És bàsic en el sentit de que disminueix molt la inflamació que es produeix en aquell moment, amb la qual cosa el procés de reparació sempre serà molt més ràpid i serà menys dolorós i serà més, com dic, més ràpid i millor, de millor qualitat, no? Li costarà menys desinflar-se i, per tant, la curació, com dic, serà més ràpida i millor.
També crec que una cosa que s'ha de tenir en compte és que si un té el dubte o el dubte raonable sí. de que s'ha pogut produir una lesió d'aquest tipus, sí. d'aquest estil, perquè s'ha doblegat moltíssim sí. el turmell, que és el més sí. bàsic, diguéssim, cal que miri de si està jugant a futbol, sí. dir alguna cosa, pues, demanar el canvi, perquè claro. Si no es pot agreujar claro. I el que és un esguinç d'un grau 1 sí. que seria sí, sí. de fàcil sí. curació per entendre-nos, pues, pot acabar desenvolupant-se pues, fins i tot amb un trencament claro. del propi lligament.
Claro. El que passa és que és el que diem, que les petites lesions que a vegades no són molt doloroses fan que una vagi aguantant i
normalment quan està escalfat diguéssim cal, de
l'escalfament. Les petites lesions aquestes són més suportables, inclús en aquell moment la pressió, l'ambient, però estàs jugant un partit molt important o que tu, per tu és molt important o el que sigui, no, doncs fa que aquest dolor el suportis molt millor i llavors puguis estar en el camp, seguir en el camp igual, no? Llavors està clar, tampoc es tracta, jo crec que tampoc hem de caure allò de dir, és que he notat una punxadeta, que això ara és relativament freqüent, amb tant mitjans de comunicació que ens estan bombardejant de que aquella lesió, d'aquella altra lesió, aquella ruptura, tal, a vegades tenim la sensació que allò, és que no vaig notar una punxadeta i vaig plegar. Tampoc es tracta d'això, però evidentment, amb una lesió que un té molèstia que s'infla, sobretot, jo crec que s'ha de valorar una cosa, sobretot amb el tema del turmell, no? Les lesions més greus són aquelles que t'has torçat el peu, et treus la bota perquè et fa mal i tal, i el que treus al mitjà el peu ja està inflat. En aquell moment jo penso
i pot aparèixer un hematoma també, claro, que també és llavors, indicatiu.
Claro, en aquell moment has de pensar que aquella lesió pot ser més o menys important. Si no està inflat i tal, normalment, quan no és una lesió molt greu, normalment la gent segueix jugant i després t'explica que va anar, es va dutxar, va arribar a casa, va dinar i al moment de bellugar-se, d'aixecar-se de taula, ja havia passat dues hores o una hora, dues hores, tres hores de que va acabat el partit, en aquell moment nota un dolor molt important que no pot caminar i tal. Aquest diríem que són lesions, diguem que més benignes, no tan importants, no? Però un signe d'alarma és aquell que, bueno, que caminar o trepitjar ja et costa i tens un dolor important i aquelles lesions que ja et dic, treus el mitjó perquè et fa mal i que si posem gel, que si no, i ja està inflat. Aquest és un signe d'alarma.
El dolor i la inflamació, diríem, són dos símptomes bàsics que ens poden dir que hi ha una lesió més o menys seriosa.
Sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ara ja s'ha diagnosticat el que és el sí. propi esguinç. Parlem a parlar una mica de quin és el tractament habitual dels sí. esguinços. I aquí m'agradaria destacar sobretot la importància de que es curin bé, no?
Claro. Aquí lo important és el que hem de tenir en compte és que la naturalesa curarà, cicatritzarà qualsevol cosa. En principi intentarà curar-ho, vaja. Les lesions en què el lligament no està trencat, com dic, la pròpia naturalesa el que l'únic que necessita és una mica de repòs, una mica de temps per aquella petita lesió que s'ha produït, doncs, cicatritzar-la i ja està. Punt i final, ja està, no? Normalment els petits esguinços, doncs jo diria que amb 10 dies, 15 dies de repòs i tal, n'hi ha més que suficient. Després necessites un període de recuperació, per recuperar musculatura i tal, que es pot haver atrofiat. Jo crec que en 3-4 setmanes ja està solucionat el tema de sobres.
Parlaríem dels esguinços de grau 1.
Petits i mitjanets, per
entendre. Grau 1-2.
Això mateix.
Sobretot també, suposo que és molt important el no forçar aquest,
claro.
aquest lligament
claro.
mentre està, sí. malgrat que hi hagi una immobilització
sí. Sí.
amb un vendatge, sí, sí, doncs és important no forçar-lo.
No, està clar que el que has de deixar, bueno, és com, jo a vegades comparo aquestes lesions amb les ferides que es produeixen als dits o en zones de plec de moviment, que els costa més de... Tothom té una experiència, no? Que tenim una ferida al dit, aquí on es doblega i s'estira el dit, i aquesta ferida, com que contínuament estem doblegant i estirant la mà, doncs, li costa més de cicatritzar, perquè contínuament s'està obrint i tancant. La comparança és una mica la mateixa, és dir, aquest lligament que nosaltres se'ns ha trencat una miqueta, ha tingut una petita elongació o petita ruptura, doncs necessita una mica de repòs per poder cicatritzar i ja està. La cicatriu la farà segur, igual que qualsevol ferida que tenim a la pell es fa una cicatriu, però això és igual. Ara, evidentment, el problema és quan aquestes lesions són més importants i el lligament es trenca del tot. Aquí sí que hem de ser molt més estrictes amb això, no? Segons quin tipus de lligament...
Els més habituals, a banda del turmell, sí, sobretot són els de genoll.
Els més famosos són els lligaments creuats, que... no? Els encreuats. Ara...
Sí, els encreuats a l'hora del futbol, sí, pues, se senten moltíssim, que és una lesió molt típica, i suposo també a l'esquiar, també és, clar, una lesió bastant típica d'esquiar.
Molt bé, sí senyor, aquests són els esports que més... Els esports que en diem de pivotatge, o sigui, en el que el peu queda trebat i gires el cos. Aquestes són les pitjors. Com pot ser l'esquí, com dius, que queda trebat, no salta la fixació, i llavors el cos gira i trenca, doncs pot tenir una fractura del turmell o una fractura de tíbia o una lesió dels lligaments del genoll, inclús una fractura de fèmur, eh? És possible. El girar, si gira molt violent i depèn del nivell on te giri, doncs pot provocar-se una fractura de fèmur. Llavors, aquí lo important és perquè, esclar, tothom tenim la idea aquesta, no? Lligaments creuats vol dir operació. Però per què l'operació? Perquè el lligament aquest que s'ha trencat, que és com una corda, es retrau i els extrems queden molt separats. I llavors, un lligament creuat anterior, sobretot, que és el que es trenca més sovint, mai cicatritza. Mai. Cicatritza bé, vull dir, perquè els extrems, imaginem-nos una corda, això, seguint amb la comparança que hi ha de la goma i tal, es trenca i els dos extrems queden massa separats com perquè allò cicatritzi normalment. I de fet està, fixeu-vos si està així, que quan els operes al cap de 3 mesos, per exemple, pràcticament ha desaparegut el lligament, els restos del lligament creuat anterior. O sigui, la pròpia naturalesa desfà aquells restos perquè allò no serveix per res. I una cosa que no serveix per res, el cos sempre intenta eliminar-ho. Per tant, per això quan diem, bueno, és que s'ha trencat el lligament creuat anterior, vol dir operació pràcticament quan és una ruptura total, no? Algun comentari es diu, bueno, és que ja pot haver-hi ruptures parcials, que el lligament s'ha trencat un 20 o un 30%, llavors no cal fer res, però quan hi ha una ruptura completa del lligament creuat anterior, vol dir operació, senzillament perquè els extrems es retrauen, se separen, i llavors allò evidentment no cicatritzarà o cicatritzarà tan malament que no servirà per res i no actuarà com un lligament.
I si són laterals?
Els laterals tenen una altra història. El lateral intern normalment no cal operar-lo, és raro, ha d'haver una ruptura molt important. I quan el lligament...
Fins i tot en els esportistes.
En els esportistes, diguem. El que passa és que quan hi ha, sí, quan hi ha una ruptura molt important, normalment del lligament lateral intern, també hi ha un menisc i sol haver-hi lligament creuat anterior. És a dir, el que...
Una cosa va lligada amb l'altra.
Sí, sí, nosaltres en diem la triada desgraciada, no? Això dels llibres clàssics, doncs està molt descrit la triada desgraciada, que és el lligament lateral intern, el menisc intern i el lligament creuat anterior. És a dir, quan la violència de la trompada és tan forta, primer va seguint una ruta, diguem-ho així, que és primer trenca el lligament lateral intern, si segueix l'agressió al genoll acaba lesionant el menisc, i si aquesta lesió segueix de la mateixa manera, d'una manera de girar el cos, de girar la cama i flexionar el genoll, llavors es trenca el lligament creuat anterior. Pot haver-hi una lesió del lligament creuat anterior sola, igual que hi ha una lesió del lligament lateral intern o una lesió del menisc, però quan hi ha una violència molt important lateral i que gira el traumatisme, doncs sol haver-hi aquesta lesió. Per això et dic que amb grans lesions del lligament lateral intern sol associar-se un menisc o un lligament creuat anterior. Amb petites lesions, el lligament lateral intern no cal operar-lo, simplement amb 4-6 setmanes d'immobilització n'hi ha prou. I el lligament lateral extern és molt més raro que es trenqui, però aquest sí que, quan és una ruptura important, s'ha d'operar, perquè aquest, així com el lligament lateral intern, és una banda, és molt més ample, i té diverses capetes i tal, i llavors és més fàcil de que cicatritzi. En canvi, el lligament lateral extern és una corda, és un cordó, i el mateix que el lligament creuat, quan es trenca es retrau i llavors difícilment cicatritzarà bé.
El tendó recuperarà.
Abans... Però és molt més raro, el lligament lateral extern és molt més raro.
El més difícil que es produeix. Abans d'acabar els esquinços, només m'agradaria, potser per la meva experiència personal, he vist que molta gent que ha tingut algun esquins pot recaure, és fàcil en certa manera recaure. Per tant, jo crec que és molt important que es faci la bondat en quant a fer el tractament, la immobilització, mantindre el peu aixecat, totes aquesta sèrie de coses durant els 15 dies pertinents, no apoyar el peu a terra, etcètera, etcètera, perquè és molt fàcil que si queda tocat, per dir alguna cosa, aquest esguins, amb el cap d'un temps, havent un petit traumatisme, pot tornar a la mateixa lesió.
Clar, aquí jo crec que hauríem de fer alguna matització. Una és que fem cas a el que ens diu el que ens està tractant, el metge que ens està tractant. Que el dolor no és l'únic símptoma que ens ha de fer pensar si allò va bé o no va bé, perquè a vegades la gent diu no, si té un esguins de turmell i al cap de dies ve caminant, és que no em fa gaire mal, no? Aquest no és ben bé el símptoma que ens ha de guiar per decidir si podem caminar, si podem apujar o no, si podem bellugar més o menys, perquè la gent a vegades quan els poses una immobilització i al cap d'una setmana ja et demana que li treguis perquè no li fa mal, i com que no li fa mal ja li sembla que allò està curat, vull dir que el dolor no és ben bé proporcional a la lesió. Llavors diem també que com més greu és la lesió, com més gran és la ruptura que s'ha produït, menys dolor. És a dir, és més dolorós un lligament estirat que està allà en tensió i que està això, que no pas un lligament que s'ha trencat del tot i que, per tant, l'hematoma, la inflamació pot escapar-se més, pot difundir-se més i, per tant, donar menys dolor. Vull dir que a vegades el dolor no és un símptoma que hem de fer molt cas per valorar si la cosa va bé o no. I després hi ha tot el tema de la recuperació. És a dir, això que dius, clar... Per què recauen moltes vegades? Perquè fa menys mal i ens sembla que ja podem, i que com que podem córrer una mica i ja està, i no ens fa gaire mal, llavors no recuperem bé la musculatura, que se'ns ha atrofiat una miqueta i tal, i llavors el genoll, o el turmell, o el que sigui, falla, és més fàcil que falli, perquè tenim menys musculatura, com dic, s'ha atrofiat, i llavors no està en plenes condicions, i llavors és més fàcil que amb una petita pedreta que trobem, doncs el turmell es torci altra vegada, perquè ens falta la musculatura que aguanta aquella articulació.
En l'articulació del genoll i del turmell tenim les immobilitzacions típiques dels vendatges típics, i en el dit tenim les fèrules digitals, que el que fan és privar que aquella articulació faci un moviment que no ha de fer, perquè hem d'intentar que estigui quieta i tranquil·la mentre es fa la curació. Si et sembla, canviem una mica de tema i passem a parlar una mica d'unes lesions que estan molt de moda darrerament, que són les lesions musculars, sobretot en el tema del futbol,
del Barça,
les típiques lesions musculars. Com les definiries una mica aquests?
Home, les lesions musculars ens hem d'imaginar com que són strips, que s'han estripat en aquest cas per la musculatura, però es produeix una estripada com la roba, que és molt determinat, una cosa estira cap aquí, l'altra estira cap allà i tal, i arriba a estripar una mica, evidentment pot ser des de mil·límetres fins a centímetres.
L'elongació que diuen...
La ruptura de la fibra muscular.
Però el que diuen com a elongació...
És el que tornem a gravar dels graus de lesió, no? Una és l'elongació, és simplement que vols arribar a una pilota, estires una mica més i llavors, doncs...
Les fibres musculars
s'estiren una mica sense haver cap ruptura que es pugui percebre.
Però no tornen, diguéssim, a la posició...
No, inicial. Això hi ha aquesta petita lesió, diguem, microscòpica, no és una lesió que poguéssim veure a simple vista, sinó que es produeix una lesió microscòpica que fa que aquell muscle quedi una mica com agarrotat, com a contracturat, degut a l'estirament excessiu, i que això normalment en dos o tres dies de repòs, tractament i tal, això millora i ja està. Que en principi l'elongació aquesta no té massa problemes.
La sobrecàrrega?
A partir d'aquí, bueno, la sobrecàrrega no és una lesió muscular com a tal, o sigui, no és una lesió traumàtica muscular, no? La sobrecàrrega simplement és aquell muscle que per sobreús, perquè el fatiguem massa, llavors el muscle d'alguna manera... El que
està intent... cansat.
Claro. Es defensa, i llavors diu que, esclar, quan és com tot, quan sobreutilitzes alguna cosa, doncs aquesta cosa, en aquest cas el muscle, doncs el que fa és es contractura i es torna dolorós. I aquesta una mica seria la lesió aquesta del muscle, pues això, que aquesta gent que porten un ritme molt alt d'activitat física i que en un determinat, doncs el muscle es...
diu prou.
Clar, està protestant, d'alguna manera és una protesta silenciosa, però sí empipadora, perquè clar, has de fer llavors més repòs, llavors has de tractar doncs, calor, repòs, massatge, antiinflamatori.
I ara si ja passem al següent grau, que seria ja la pròpia ruptura.
La pròpia ruptura. Tornem a estar altra vegada amb les ruptures parcials, aquestes ruptures fibrilars que poden ser, de, com deia abans, de mil·límetres a centímetres, la ruptura parcial i la ruptura total. D'alguna manera seria molt semblant a les lesions de lligaments, però en un altre estil, no? Almenys en quant als graus.
I llavors parlem també dels, a vegades hem parlat del tema dels centímetres, si ha hagut
sí, a vegades et diu una palecografia i tal,
se defineix un centímetre o un tants mil·límetres, claro. Evidentment com menys zona de lesió, sí. Doncs, evidentment més fàcil la recuperació.
Molt bé, clar, està clar. El problema, sí, exacte, o sigui, la ruptura fibrilar doncs pot ser des de mil·límetres, que potser ni a l'ecografia som capaços de veure. Hi ha gent molt experimentada amb l'ecografia que és capaç de detectar petites lesions. Hasta, no sé quin jugador del Barça era que tenia una lesió de 4 o 5 centímetres, o sigui, una estripada important de,
sembla que en aquest cas
no sé si és Messi,
sí que va tenir,
ha tingut una lesió important, el que passa que no s'ha acabat de curar, perquè clar, el problema d'aquestes coses quin és? És la cicatriu que es fa i la impaciència del deportista per tornar a començar, no?
Això és el que
en contra de l'opinió mèdica, eh?
Una mica és el mateix el que dèiem als esguinços. Si important és curar bé un esguinç, molt important és curar bé una lesió d'aquest tipus, que d'entrada no és important, però sobretot pels esportistes que són de fer una competició activa. I bastant...
I més un nano de 18 anys que té unes ganes boges d'això, que veu que l'equip està funcionant, que juga molt bé, que disfruta, que té un mundial a prop i que els vol posar bé, i llavors el nano apreta més potser del que d'això, i fàcil recaiguda. És molt freqüent, aquest tipus de deportistes i no deportistes, però perquè la gent pues, per anar a treballar, per dir-ho, no? Algo tan... diguem, tan
habitual
que la gent pues, et digui, escolta, vull anar a treballar ja perquè, no sé, he tingut una ruptura fibrilar dels bessons, no? Típica que a vegades passa pues, amb gent que el diumenge vol anar a jugar a tennis o vol anar a córrer per la muntanya, a fer una mica d'esport i tal, i es produeix aquesta lesió als bessons.
Una cosa que no m'ha anomenat abans i penso que tant en una lesió com en l'altra és molt important és recordar l'escalfament.
Claro,
no? L'escalfament, claro. Jo penso que és, claro, en aquest sentit per previndre,
claro,
aquest tipus de lesions
diríem
és
a la prevenció, d'aquestes lesions, no? Evidentment una lesió d'aquestes pues, a vegades és inevitable que es pugui produir, normalment es diu sempre que les lesions musculars són més freqüents al principi o al final del partit, al principi perquè t'agafa fred o al final perquè estàs molt cansat i llavors coordines pitjor i per tant és fàcil que hi hagi segons quins muscles que es lesionin més, no? Però està clar que la manera de prevenir és fer un bon calentament i els estiraments, això m'aixaco sempre.
I el tractament?
El tractament de les lesions és el repòs. De repòs. El que passa és que sobretot
de vegades també una immobilització amb un vantatge,
al principi sobretot per evitar que s'infli massa i tal, doncs, el que diem primer el gel, immobilització, l'embenat per apartar una miqueta allò i evitar que hi hagi massa hemorràgia, perquè vulguis que no, quan hi ha una lesió muscular es produeix una hemorràgia, és a dir, quan s'estripa alguna cosa com una ferida, és igual que una ferida es produeix una hemorràgia, que per això després surt el morat. El típic aquella, el que tècnicament diem que és una quimosis, no? Que es produeix el morat aquest, que és el que una mica també ens detecta a vegades per la importància o no d'aquestes lesions, no? I evidentment la prevenció hem de basar-la sobretot amb quan estem bé, quan estem malament, quan ja està la lesió, doncs ja està a repòs, antiinflamatoris, després una vegada estigui una mica millor doncs corrents i massatge i tal, però això sempre molt després quan la lesió ja està més cicatritzada.
Bé, sense dir el temps de sobre, hem passat els 25 minuts que tenim per parlar una mica.
Quan ens posem a parlar d'això havíem pensat potser d'altres coses, però
ja arribaran
un altre dia.
Moltes gràcies una vegada més per estar aquí a Ràdio Falset i
jo estic encantat i ja sabeu que quan hem de parlar de trencaments pues, ja sabeu que estic aquí.
Molt bé, moltes gràcies
a vosaltres. Yeah.
Bé, i fins aquí el nostre programa d'avui. Desitgem, com sempre, que us hagi, si més no, entretingut. Ara només ens queda acomiadar-nos recordant-vos el que han estat amb vosaltres aquesta estona, que a la part tècnica han estat el Vicenç i l'Albert, i a la locució un servidor, l'Armand. Res més, doncs, ens retrobem amb vosaltres el proper mes de juny, en el que el Fem Salut us intentarà apropar el món de la salut de la forma més planera i entretinguda que sapiguem. Fins aleshores, doncs, adeu-siau.